Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital, un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui, un cop més, dic un cop més perquè tant aquí al programa com al podcast Opinauta, com al carrer cada dia, estem parlant d'intel·ligència artificial i sobretot de la intel·ligència artificial generativa. A propòsit d'intel·ligència artificial, vull fer-vos saber que ja està oberta la inscripció a Tertúlia 21. Tertúlia 21 és un esdeveniment presencial que tindrà lloc el dia 6 de juliol al Centre Movistar de la plaça Catalunya, de Barcelona, per parlar de si Catalunya està preparada per a l'impacte de la intel·ligència artificial. I per parlar del tema tenim una taula rodona amb la Susana Prado, directora general d'Inetam Catalunya, la Pilar Conesa, de CEO d'Antiverti, el Manel Sant Romà, president de Civicai, el Toni Esteve, president del grup Lavínia, i la taula rodona la moderarà en Jordi Marín, director general de l'AFEC. I després tenim un interessantíssim, cara a cara, amb en Sergi Marcén, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, i en Xema Casas, director general de Telefònica Catalunya. Moderat o presentat per l'Andreu Bru, director de Tecnologia i Innovació de PIMEC. Crec que no us podeu perdre aquesta cita el 6 de juliol i tota la informació la trobareu a tertulia21.cat. I ara ja sí, comencem el programa de la setmana. Sabeu que parlem d'intel·ligència artificial, d'intel·ligència artificial generativa i de totes les implicacions que el tema està tenint a la nostra quotidianitat. I per parlar d'això tenim convidat un cop més al programa l'Eduard Martín, CEO de la Mobile World Capital Barcelona. Bé, Eduard, doncs, abans de tot, benvingut de nou al nostre programa.
Moltes gràcies, com sempre, un plaer.
Bé, bueno, aquests dies és que gairebé no es parla d'altra cosa que de la intel·ligència artificial i sobretot des de que el xat GPT o la intel·ligència artificial generativa estan aquí, no? Com veus el tema així en general? Però potser comencem pel tema de les noves professions que això pot generar. Ho dic per començar amb algo positiu. No comencem al destroyer, sinó què pot aportar com a noves professions?
Bueno, és indubtable que la intel·ligència artificial en general, el desenvolupament d'algoritmes avançats, sobretot sobre les construccions i els tractaments de dades que durant els últims anys, no, el Big Data, tot això que hem anat construint i sobre el qual s'assenta la societat digital, és una cosa que ha vingut per quedar-se. I ens hem d'acostumar una mica. Òbviament, potser no ens esperàvem un avenç tan dràstic, tan ràpid com el que s'està produint, sinó que feia molts anys que perseguíem certes coses que ara podem assolir i ens està agafant una mica de contrapeu. Però ja ho he dit sempre, i tu m'has sentit moltes vegades, Tomàs, que la societat digital va molt ràpid. Molt ràpid vol dir molt ràpid. I això també ha vingut per quedar-se. Jo crec que, com sempre, ja saps que soc optimista, m'ho vull veure com el got mig ple, no mig buit. És a dir, el gran dilema, una de les grans coses, només una de les que estan sortint, és com afectarà això a les professions tradicionals, com afectarà això al mercat laboral en general. Bueno, com tota revolució profunda, i en la història de la humanitat n'hi ha hagut bastantes ja, el que passa és que molt separades en el temps, ara les tenim més juntes, evidentment això influirà. A mi m'agrada més que parlar de destrucció de professions, m'agrada parlar de transició. Hem de començar a fer una transició ja en sèrio. Tota aquesta feina que, per exemple, des de la Fundació Mobile World Capital es fa del reskilling, no? El update als teus skills, etc. Tots aquests programes que permeten incorporar gent a aquests nous mons, doncs ho tindrem que accelerar i no només generar programadors o programadores, que era el més fàcil que es veia aquests anys, sinó generar veritables professionals que siguin capaços de conèixer en profunditat els sistemes d'informació, de conèixer com es generen aquestes màquines, no? Aquestes intel·ligències artificials, per poder fer-lo d'una manera responsable. Jo parlaria que vivim un moment de transformació profunda.
Has dit programadors, i programadors, que semblava que era una cosa intocable, sembla ser que és un dels temes que la IA generativa doncs afectarà. Tu, a part, ets CEO de la Mobile World Capital. Com veus, això suposarà realment destrucció de llocs de treball de programadors o al revés, serà un gran ajut pels programadors o pels analistes? No sé a quin nivell això afecta, però fes-ho bé.
Aviam, la intel·ligència artificial és artificial perquè l'hem creat els humans, això és el primer. És a dir, sempre hi ha algú, o de moment sempre hi ha algú, que és el que genera aquests programes, perquè ens entenguin fàcilment, no? Aquests sistemes, que són els que després són la intel·ligència artificial. Per tant, jo crec que, com tot, hem d'elevar el nivell dels nostres coneixements, situar-nos en aquelles fases, en aquells processos que realment aportem valor. El programador tradicional ja existeixen des de fa molts anys moltes ajudes a el que era la feina, diguem, més normal de programar, és a dir, les tasques més rutinàries, o sigui, generadors de codi, això es persegueix des de fa mil anys, no? La necessitat de generar codi, evidentment, els sistemes d'informació actual precisen moltíssimes línies de codi, són altíssimament complexos i ho seran més. Per tant, hi haurà programadors, si la teva pregunta és si hi haurà programadors i programadores, sí. Seran iguals que els d'ara? No. Haurem exhaurit, o sigui, la intel·ligència artificial exhaurirà les possibilitats d'invenció, de tirar endavant i de trobar noves coses que necessitin els programadors aportar la intel·ligència artificial? Doncs no. Això, jo no m'imagino una limitació, no? en aquests termes. Però igual que ha succeït en moltes professions, la tasca de programador, que vull recordar, és una de les moltíssimes professions que hi ha en el món TIC, perquè a vegades el món TIC ho reduïm als programadors i programadores, i no, hi ha enginyers de sistemes, gent de sistemes, gent científics de dades, o sigui, és amplíssim. Pues segurament el primer impacte és que ara disposen d'una eina que els hi pot ajudar molt, no? Que la seva feina sigui més de control, més de vigilar la qualitat d'aquest software, més de vigilar l'ètica, no? d'aquest software, més que de fer línies d'aquestes senzilles. No? Per tant, de totes maneres, jo sóc bastant optimista i ja em coneixes. Per tant, vull entendre que el que hem de treballar és per elevar les feines de qualitat d'aquests programadores i, en general, dels professionals de les TIC.
No, evidentment. Optimista és que no tenim més remei, perquè dient-ho en castellà, esto no hay quien lo pare. Vull dir que el que hem de fer és adaptar-nos. I ara ve una pregunta. Has dit la paraula ètica. I aquí està aquella carta de Elon Musk and Company i tota aquella gent demanant l'estop. Bueno, a mi em sembla, jo ja vaig fer una enquesta que vam publicar i crec que hi havia un consenso amb que parar no es pot parar, però bueno, pronunciar també una mica amb això de parar-ho o no parar-ho i sobretot com abordar el tema d'ètica i de responsabilitat, etc.
Sí, això és un tema molt complex, perquè parlar d'ètica, primer hauríem de pensar que moltes vegades des del punt de vista europeu, des del nostre punt de vista, la nostra cultura, l'ètica és d'una manera, però no és una ètica universal. Això jo sempre ho he de tenir. Sí que existeixen, i no vull entrar en jardins, no?, dels quals no em pugui sortir, sí que existeixen, doncs, principis universals, els drets humans, no?, principis universals acceptats pels organismes globals que la humanitat s'ha atorgat, Nacions Unides, etc. Per tant, abans de parlar d'ètica, hem de saber quina ètica, no? Hauríem de ser capaços de fixar entre tots aquesta ètica. És cert que dintre de la comunitat europea això ja es treballa profundament i tu ho saps perfectament. Per exemple, la Fundació Mobile World Capital, doncs tenim el projecte del Digital Future Society, que precisament parla de la humanització de la tecnologia i de l'aplicació de principis ètics, no? Evidentment, hauria que veure quina ètica mou el senyor Elon Musk, que no tinc res contra ell, ni moltíssim menys, no?, per fer aquestes afirmacions, no? L'ètica, a vegades, o el que, aquesta paraula l'utilitzem una mica molt a lleugera, eh? I hauríem de separar-la de principis econòmics, necessitats de mi negoci o altres coses, no? Llavors, jo crec que el que s'ha de fer és treballar amb més urgència sobre aquests temes, no? Semblava que això no arribaria mai, no? Semblava que això trigaria molt de temps, que ens faltava molt, i ara de sobte ens trobem amb això. Està molt bé que Europa no s'abanderi, no?, dintre del conjunt global de la humanitat, i des d'aquesta perspectiva no oblidem que la nostra cultura esdevé hereva del cristianisme. Bueno, ara no entraré en aquestes disquisicions, no? Està molt bé que s'abanderi com una de les pioneres en intentar recapacitar sobre això. I també està molt bé que apareguin moviments on es demana que la societat civil, no?, intervingui de forma activa, no?, en la norma, o sigui, en la visió de tot plegat, i després com se tradueix aquest escenari a les normatives.
Fa molts anys, i amb el terreny de la ciència-ficció, Asimov escrivia les lleis de la robòtica, que algo té a veure amb tot això, i la primera llei de la robòtica és que un robot mai podia agredir o atacar un humà. Però la intel·ligència artificial, no correm el risc de que passi de nosaltres, de que s'autocontroli, o sigui que ens sobrepassi? I ho dic molt en sèrio, existeix aquest risc, perquè per molt que controlem, ja saps que després hi ha por ahí qui... En fi, com veus el tema aquest?
El desenvolupament d'intel·ligència artificial té bueno, jo veig com una sortida d'un túnel, no?, que seria quan la intel·ligència artificial adquireix consciència o coneixement. On està la frontera, Tomàs? Jo no ho sé. No crec que ningú de nosaltres ho sabem, no? Que és precisament això, no? Quan l'enginy que ha creat l'home, que ha creat la humanitat, adquireix consciència per si mateix, no? I passa això que tu estàs dient. Pot passar, no em mullaré. Jo crec que els humans són capaços, com estem demostrant, a través de tots aquests últims anys, de crear enginys meravellosos. I tot enginy té dos cares, eh? La meravella i la cara fosca, tot, com a l'automòbil, no? Com això. Ara estem jugant amb un enginy que realment ha estat perseguit per la computació des de fa molts anys, no? Al principi, els primers sistemes experts, el MySim, això és dels anys 60, eh? I el que pretenien és ajudar, per exemple, el diagnòstic d'enfermetats seguint patrons, tot el tema de visió computeritzada. Arribarà la intel·ligència artificial a convertir-se no només en generativa, sinó en conscient, és a dir, a prendre decisions, no? En contra, bueno, això és una... Aquí és on entra l'ètica, aquí és on entra aquesta necessitat, no?, de tenir una formació adequada dels professionals, de l'ús que es faci d'aquest enginy i, sobretot, d'aquestes normes que no podran prohibir la intel·ligència artificial, segur, no, però que l'han de regular, com tot es regula la vida, d'una manera suficientment ampla perquè es pugui desenvolupar i suficientment justa perquè això no pugui passar.
Sí, bueno, jo per donar el meu punt de vista, si creiem en l'evolució, evidentment nosaltres, intel·ligents, superintel·ligents i tot el que som, va haver-hi un dia que no ho érem, no? I potser algú es plantejava si algun dia tindríem consciència i, bueno, i aquí estem, no? Jo crec que sí, que algun dia passarà. No sé si falten 1.000 anys o 1.000 dies, però crec que arribarà en aquest moment.
Sí, i per una mica fer diàleg amb tu, que és molt interessant, no? Tot això, reflexió, però no és una reflexió tecnològica, és una reflexió de la pròpia evolució de la humanitat, no? Des del punt de vista tecnològic, jo sempre he parlat aquests anys de les dades, la informació i el coneixement, i sempre ho he diferenciat, perquè és diferent. Fins ara hem jugat amb dades, ara les dades comencen a ser informació, és a dir, les hem combinat, les hem relacionat de manera intel·ligent o seguint unes normes, perquè la relació entre dades són les regles del joc que nosaltres posem en la societat o posem en un sistema d'informació, ara arriba l'època del coneixement. És a dir, com aquesta informació la projectem al futur, no? Per preveure coses, no? per fer coses, i com la projectem al passat per poder comparar i treure resultats, no? Quan tenim projeccions al passat i al futur, les combinem, doncs podem llegar arribar a la consciència, que realment és una mica com funcionem nosaltres. Nosaltres ens basem en l'experiencial, el coneixement i la combinació de tot això ens fa ser d'una manera o d'una altra.
Ara anem a la pràctica. Bé, bueno, per cert, comentar, i de fet comento i pregunto, jo m'estranyo perquè hi ha moltíssima gent inclús del món TIC, que no, o no coneix el ChatGPT o no l'utilitza. Jo crec que perquè no s'imaginen el que és capaç de fer. Però bé, bueno, dit això, crec que hi ha tres nivells. Aquest, el que no té ni idea o no li interessa, el que molta gent, com jo mateix, l'utilitzo a diari, però a diari cada dia més, per fer, no solament generar textos, és que sí, bueno, ja saps tu el que fa. I després esteu vosaltres, la mobile. Però parlem ja, pugem a dalt de tot. Des de la mobile, què esteu fent o què esteu impulsant dintre del terreny de la intel·ligència artificial?
No, nosaltres veiem, i tu saps, el projecte de la Fundació Mobile World Capital Barcelona és veure el global, no? O sigui, el global des d'un punt de vista, sobretot, humà. El que ens importa més a la Fundació és aquesta humanització de la tecnologia. Ja sé que és un terme molt ample i a vegades molt laxa, no? I a vegades dius, però això què és? Bueno, doncs no, precisament del que estem parlant. No perdre de vista de que la tecnologia la fan els humans, no? La creen els humans, la desenvolupen els humans i que no ha de perdre mai aquesta part humana. Que una de les vessants seria el control sobre la tecnologia, no? És a dir, sempre hem de tenir. Per tant, nosaltres, la intel·ligència artificial, jo la veig com una tecnologia... Jo sempre la diferencio per aclarir-me a mi mateix entre tecnologies finalistes i tecnologies habilitadores, no? Hem parlat moltes vegades de la 5G i les comunicacions intel·ligents i jo sempre t'he dit això, són tecnologies habilitadores perquè ens donen eines, no? Eines grandioses per desenvolupar què? Pues sistemes finalistes. Al final, la intel·ligència artificial és manegament de dades, processament, no? És un conjunt d'eines, de moltíssimes eines combinades d'una manera intel·ligent. Per tant, nosaltres a la Fundació Mobile World Capital, en global i molt especialment a través de Digital Future Society, no? Volem, primer, estar alerta. Alerta no és una cosa dramàtica, sinó alerta, veiem com evoluciona això. Fer reflexionar a la societat en el seu conjunt i recollir aquesta reflexió, no? I presentar-la. I, sobretot, tenir aquesta visió sempre molt humana de la tecnologia, posant a les persones en el centre i sempre ajudar pues que el desenvolupament de la normativa comunitària pues, sigui un fet, sobretot Espanya. Espanya és pionera i Espanya està al capdavant, del que és la normativització i la posada en valor, no, dels valors humans respecte a la intel·ligència artificial. Per tant, nosaltres, òbviament, tots els projectes que desenvolupem, al final, tots els projectes que desenvolupes avui d'innovació disruptiva, això que és anar un passet endavant, incorporant tots intel·ligència artificial, òbviament, incorporant tots aquest tipus d'elements.
Bueno, realment, insisteixo que ha sigut sobtant el de la generativa. Realment no podíem imaginar, i a més que estigués a l'abast de tothom, i a més gratis. Però quina evolució li veus o li veieu des de la mobile a curt termini? O sigui, què podrà fer la intel·ligència artificial beneficiós per nosaltres d'aquí res, d'aquí 3-2 anys? Com ho veus?
Home, si agafem sempre la part positiva, jo li veig bastanta aplicació a la indústria, tota l'evolució de la indústria 4.0 fins a el que diríem indústria 5.0, no? Que precisament la indústria 5.0 té com a valor fonamental la introducció dels principis de la sostenibilitat, no? De la sostenibilitat en general, no només energètica, sinó sostenibilitat del sistema, sostenibilitat de la producció, i per tant un dels camps d'aplicació de la IA generativa serà, sens dubtes, hauria de ser l'optimització dels processos productius per generar aquesta indústria més sostenible.
Estem arribant al final del programa, com sempre, amb tu és interessantíssim, però se'ns acaba el temps. Per acabar, tot el tema de fakes, o dir-ho d'una altra forma, de nova realitat, una realitat que serem incapaços de distingir ni tan sols els pèrits més especialitzats. Això què produirà i en quin món ens enfrontem?
Ens enfrontem a un món, i com dius, tu dius, ja comença a ser difícil, ja comença a ser difícil diferenciar entre coses, pues haurem de modificar segurament la nostra exposició a la tecnologia, m'entens? O sigui, la nostra predisposició, més formació, més consciència, ampliar el que avui es conec com a ciberseguretat en el sentit ampli, no estic parlant d'antivirus, estic parlant en el sentit ampli, ser molt conscients de que és un món en perill, tant com el món físic, un món ple de perills, sempre ho ha sigut i encara ho és, no? I tenir una aproximació molt més responsable dintre del que se sap, que no vol dir ni més cansada ni més diferent. Jo sempre acabo dient, i tu ho saps perquè em coneixes, que hem de mirar cada temps amb els ulls d'aquell temps, no podem mirar aquest temps amb els ulls dels anys 70, perquè si no ens desquadrarà tot i li trobarem només aspectes negatius. Per tant, haurem de cuidar la formació dels joves, haurem de cuidar la formació de la gent, haurem de cuidar sobretot l'aproximació i tenir eines potents, ho diré, de ciberseguretat, que és molt ampli, per poder intentar detectar això i ser molt curosos en la detecció d'aquests temes.
Bé, doncs ara sí hem arribat al final. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, com sempre molt interessant, i com sempre espero, bueno, et dic com sempre, que espero tornar a veure't per aquí o a sentir-te dintre molt poc. Gràcies, Eduard. Fins la propera.
Un plaer. Gràcies a vosaltres.
Bé, i ara és el moment de Talk Tech, una secció a la qual la Marta Clua ens presenta un llibre, una novel·la que té un toc tecnològic, d'aquí el nom de Talk Tech. Marta, què ens portes aquesta setmana?
Hola a tots i a totes. Avui a Talk Tech parlarem de la transformació digital a l'administració pública i ho farem amb El test, de Silvan Nobel, amb la traducció de la Marina Espasa i editat per Mai Més. Us faig una breu ressenya de la història. L'Idir és un immigrant d'origen iranià que vol aconseguir la ciutadania anglesa. Per això, espera poder fer el test de ciutadania que li permetrà quedar-se per sempre a la Gran Bretanya juntament amb la seva família. Per aconseguir la ciutadania anglesa, només ha de respondre un senzill test de 25 preguntes sobre cultura general. Així que l'Idir es presenta a les instal·lacions oficials juntament amb la seva dona i els seus dos fills. Tot sembla que va sobre rodes. Les preguntes del test les ha preparades bé i coneix les respostes. Però el que no havia previst és que durant el transcurs de l'examen, un grup de terroristes accedeixen a l'edifici on es troben i la situació agafa un caire totalment inesperat. L'Idir haurà de decidir no sols sobre el seu futur, sinó també el de les persones que són amb ell. I ja us anticipo que no serà una decisió senzilla. No us vull explicar gran cosa, ja que es tracta d'un llibre molt breu i l'heu de descobrir. Quin seria el toc tec de la nostra història? Doncs ens trobem davant d'una novel·la que ens situa en un futur, on, malgrat tots els avenços tecnològics, no existeix la lliure circulació i el futur de les persones es segueix decidint amb absurds textos memorístics sobre cultura general. Tot i que, en realitat, no us estic explicant tota la veritat, perquè no vull fer cap spoiler i desvetllar-vos la trama. Però el que sí us puc avançar és que la intel·ligència artificial i el metavers tenen un paper protagonista i decisiu sobre el destí de les persones. El test és un llibre escrit a partir de la crisi dels refugiats que ja fa uns quants anys que vivim a tota Europa. Nobel fa una dura reflexió sobre les polítiques d'immigració occidentals, ironitzant sobre aquesta superioritat occidental envers els menys afortunats que busquen l'acollida europea. Ens trobem davant d'una història pertorbadora i inquietant que ens parla de la veritable naturalesa humana, la por i l'odi o l'amor i l'acceptació. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital, amb Tomàs Cascà.
Bé, i ara sí hem arribat al final del programa amb aquesta interessant novel·la que ens ha presentat la Marta Clua i, per suposat, amb la interessantíssima entrevista de l'Eduard Martín. Res més, abans d'acomiadar-nos, recordar-vos que si teniu qualsevol suggeriment, si voleu presentar alguna persona perquè vingui al programa o si voleu venir vosaltres mateixos, doncs simplement teniu que enviar-nos un e-mail a l'adreça hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. I ara sí, res més, fins la propera setmana i recordeu que el món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.